I quan passen 7 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en com ha crescut la ciutat i ens preguntarem si els serveis que acull ho han fet en la mateixa mesura. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, l'Àgata Guinó, periodista i directora adjunta al Tot Sant Cugat, el Toni Ramon, director de l'Ateneu, i el Ferran García, responsable d'administració d'aquesta casa. Molt bon dia, benvinguts, benvinguda.
Bon dia, benvinguda.
Sant Cugat, ara ho dèiem, és la ciutat catalana que més ha crescut en els últims anys. De fet, en els últims 25 ha doblat la seva població, passant dels 50.000 als l'any 2000 als gairebé 100.000 aquest 2025. Ara bé, aquest creixement exponencial no ha anat en paral·lel en dotar el municipi de tots els serveis que hauria de tenir una ciutat d'aquestes dimensions. Per començar, quina lectura, quina radiografia en feu dels serveis que acull la ciutat? I no sé si aquest creixement de Sant Cugat ha anat acompanyat o no, segons el vostre criteri, d'una ampliació proporcional dels serveis públics, o si bé, de l'altra banda, són insuficients per coincidir amb la tertúlia que vam fer aquí la setmana passada, que és el diagnòstic que feien els 7 representants dels grups municipals que hi ha al ple. Endavant. Bé.
A mi em fa gràcia ara perquè estem parlant que hem arribat a 100.000 habitants, però no hi ha ningú que ens confirmi
no,
aquesta
xifra. No,
encara no, manera, no. Alba, no hi ha
no,
manera.
Jo estic molt entestada.
Gairebé, però és que ni s'ha publicat, ni l'Ajuntament, és molt difícil de saber-ho, perquè va pujant i baixant. Bé. És evident que hi ha reivindicacions, no?, de serveis que necessita la ciutat. Hi ha aquesta zona residència pública, hi ha l'hospital de referència que fa molt de temps que se'n parla. També hi ha una reivindicació que a vegades ens passa per alt, que és aquest quart cap, no?, que crec que per població
ens tocaria
un.
Tot i que el cap de Can Mates ja es va fer més gran.
Sí.
Pensant tenint en
això,
compte, en aquest cas, del creixement de la ciutat. Sí,
sí. El tema de la biblioteca, la nova biblioteca central, i una altra biblioteca també que donés servei a la Floresta i a les Planes. O sigui, sí, és evident que falten serveis a Sant Cugat. Més enllà, també, penso d'aquests reivindicats serveis sanitaris, que jo també penso que, a veure, que també la gent, tothom vol estar molt ben acostumat a tenir l'hospital al costat de casa, i hem d'avançar que hi ha molta gent, molta població a Catalunya, que no té un hospital al costat de casa.
Això ho sabem bé els que no som de
l'àrea no
metropolitana de
ciutat.
De Barcelona.
Exacte.
Que estem acostumats a fer quilòmetres per aquests serveis bàsics.
Ara, també una cosa, que la majoria d'aquests equipaments no depenen del municipi, sinó que ha de venir la mama Generalitat a dins, us el poso aquí.
La Generalitat o l'Estat. Després
Exacte.
Parlarem qui té la responsabilitat de tot plegat i en quina mesura. Coincidiu, Toni?
Sí, plenament. Vull dir, la ciutat ha crescut moltíssim en els últims anys i no ha anat acompanyada de tots els equipaments, o de gairebé tots. Hi ha barris que sí que es van planificar bé en el seu moment, sobretot per aquells equipaments que depenien més de l'Ajuntament, estic pensant en Can Mates, Volpelleres, etc. Vull dir que ja es van pensar en un mercat, en una centralitat comercial, no, per, també per, habilitar, per evitar mobilitat, no, a l'hora d'anar a comprar doncs, productes bàsics, no, pel dia a dia. Però sí que és cert que, tot i que pogués estar planificat, tot i que pogués tenir reserva de sòl, etc., grans equipaments o equipaments d'aquells que fins i tot et diria que no són agradables, però que són plenament necessaris, ve el cap als jutjats, que ara s'ha desencallat, doncs estan trigant massa a arribar, no? I jo crec que ja l'última, una gota que fa passar el vas, és la comissaria de renovació dels DNIs, no? Mira, la comissaria m'és igual, però una oficina de renovació de DNI en una ciutat de 100.000 habitants, habitant amunt, habitant avall, perquè, com dèieu, no ho sabem, doncs em sembla bastant lamentable que no la tinguem. O sigui que per una part sí que s'ha fet una planificació, hi ha una part d'equipaments que sí que s'han assolit, però hi ha una altra que és important, doncs que es posi fil a l'agulla, malgrat que s'han anat reivindicant, vull dir, si anem tirant de hemeroteca i de diferents alcaldies o equips de govern, més o menys l'hospital de referència ha anat sortint a cada mandat, el quart cap depèn. Tot i que el quart cap, sí, és veritat que entre els 90.000 i els 120.000 habitants necessitarem aquest quart cap, per tant, potser també hi hem d'anar pensant, però bueno, no ens n'hem acabat de sortir. sigui una mica culpa de qui sigui, però hi ha mancances que podríem considerar greus ja pel volum de població que tenim. I no només això, amb l'hospital de referència ja acabo, no és només un hospital de referència per Sant Cugat, o sigui, és en Rubí, Sant Cugat, Castellbisbal, és aquesta àrea bàsica de salut, que ja no és tenir l'hospital al costat de casa o no, sinó que és un gran volum de població que no té un hospital de referència.
Mm-hmm. Ferran.
Sí, sí, jo comparteixo plenament el que han dit els dos tertulians. Simplement afegiria que també és veritat que la realitat de Sant Cugat és excepcionalment diferent d'altres poblacions. És a dir, el creixement que s'ha produït a Sant Cugat els últims anys ha estat molt exponencial i potser els nostres polítics no hi han comptat amb això. Per tant, què passa? Que les velocitats de l'administració pública, malauradament, no són velocitats de creuer. I davant d'això també juguem amb aquest hàndicap, és a dir, una ciutat que ha crescut moltíssim, que s'ha hagut de dimensionar, com ha dit el tertulià, amb uns nous barris, que s'han dimensionat d'una manera coherent amb serveis de primera línia, però no d'altres, com podria ser un hospital de referència. Jo afegiria també, que també ho dèieu a la notícia, a l'Institut Nacional de la Seguretat Social o una tresoreria, que és molt important tenir-les a l'abast de les pròximes a la societat, sobretot estic pensant en la gent gran. I ara parlo amb coneixement de causa, perquè un familiar nostre de primer grau, doncs, per fer aquestes coses de desplaçar o fer-ho per internet, i la veritat que genera bastant tràfic.
La Gata ho apuntava, moltes d'aquestes infraestructures i d'aquests serveis que estem apuntant no són responsabilitat directa de l'Ajuntament, sinó que depenen de la Generalitat o de l'Estat. En tot cas, crec que sí que és responsabilitat de l'Ajuntament reivindicar, demanar, insistir o en ser pesats en que la ciutat, no, es posicioni per acollir alguns d'aquests serveis. Creieu que hi ha hagut una manca de planificació en aquest creixement, en aquesta, clar, duplicar la població de la ciutat en 25 anys? No ho sé si es podia preveure o no, o si les persones que hi havia en els governs de l'Ajuntament sí que ho haurien d'haver previst a l'hora de demanar aquests serveis.
No, jo crec que s'han demanat. El Toni apuntava el tema de l'oficina de renovació del DNI. Jo pronostico que aquest servei no tornarà a Sant Cugat. Jo no sé per què, no sé tu, Alba, que estàs també el dia a dia, si tens aquesta sensació, que l'Ajuntament...
Sembla que hi ha molts pals a les rodes, no?
Sí, l'Ajuntament està com, no, capficat, no?, a poder demanar, buscar un local. Sembla que els altres no tenen gaire interès, és que això depèn de l'Estat. Manca de planificació? És que no ho sé, no ho sé, això també hauríem de demanar a ells si hi pensaven. Ara sí que estan dient molt, no? Pausem el creixement vegetatiu, perquè hem de...
Aymeric ja ho va dir en el seu moment.
Hem de, no, de donar aquests serveis i planificar la ciutat per als que som, i també amb temes de serveis, però de mobilitat, que també és un problema. Un problema gran. Jo crec que també hi fa...
Podríem sumar-hi els autobusos aquí, entre d'altres
sí,
serveis, també.
Sí, clar, això és un servei, els autobusos estan... Bueno, és que fa vergonya els autobusos que té una ciutat com Sant Cugat. Jo crec que també hi fa qui governa a l'altre costat i qui governa aquí. Uh-huh. A l'època de Maric, que es van portar molts serveis aquí, molts es van fer equipaments de tipus teatre auditori, aquí tenim l'Arxiu Nacional, no? Tenim el Centre de Restauració de Béns Mobles, que allà converteixin els mateixos que governaven aquí. Jo crec que, una cosa, no sé si està bé dir-ho, no? Però crec que té bastant a veure.
Sí, tot però... i que han coincidit bastant més temps, l'antiga Convergència, per dir-ho d'alguna manera,
bé,
a Sant Cugat, fins que va arribar el tripartit, estava instaurada, i a la Generalitat
però
també es va allargar més que la tapa de Maric.
Són equipaments que no els hi farem un lleig, no es malinterpreti, però que són equipaments, o sigui, l'Arxiu Nacional, mm-hmm, és un orgull tenir-lo a la ciutat, el Centre de Restauració de Béns Mobles també, però el ciutadà, diguéssim que, bueno, pues sí,
no li canvia
allà,
la vida.
No? Si no ets historiador i vols anar a investigar els arxius de no sé qui, doncs que tenir o no tenir l'Arxiu Nacional, torno a dir, que és un luxe i és un honor tenir-lo, però són equipaments que no ens han resolt el dia a dia, no?, de la vida. Aymeric sí que deia allò del creixement vegetatiu, però també és l'alcalde que fa una planificació de creixement important, Collfabà, i a la cartera hi havia aquell famós eix vertebrador, que després es va convertir en el que va ser Can Mates i Volpelleres, amb habitatge públic, més reduït, concentrant el sostre edificable, no?, per deixar també espais verds, etc. Per tant, Vull dir que és un alcalde que el del creixement vegetatiu fa certa gràcia. En tot cas, jo crec que no hi ha un problema de planificació, hi ha un problema d'execució. O sigui, segurament les reserves de sòl, la majoria hi eren, la planificació segurament hi era, però quan aquesta planificació no va acompanyada d'un pressupost o no va acompanyada del compromís de les administracions que han de construir aquests equipaments, doncs l'execució fracassa, no? I després, malgrat que he dit que l'Ajuntament ha fet coses bé, com quan han sigut aquests mercats, aquestes centralitats que s'han fet als nous barris, alguns equipaments, etc., també és veritat que si anem a pensar en equipaments socials, socioculturals, amb la famosa Biblioteca Central Urbana, si jo faig una broma que comença a ser pesada ja, jo vaig començar a militar políticament, la meva primera campanya important així amb els companys va ser reivindicar una biblioteca central urbana.
Quants anys fa, Toni, d'això?
Estem parlant de final dels 90, 2000. Estem al 2025, o sigui, ja no em fa cap gràcia aquesta broma, perquè vaig sortir de la política i encara no hi havia biblioteca, però és que ara fa molts anys ja d'això, i tampoc, o sigui, continuem sense una biblioteca central urbana, o sigui que també no només culpem els altres, que sí que és cert que hi ha una manca de compromís i d'execució per part de l'Estat i de la Generalitat, però alguns equipaments sí que depenien de nosaltres i diguéssim que tant he dit que hem fet coses bé, però alguna mala nota també tenim.
Però aquesta biblioteca, aquesta biblioteca que ara s'està parlant, alguns grups polítics la critiquen.
No sé. Pel cost, no?, sobretot.
Pel cost, penses que seria més que una biblioteca. Teòricament sí, però no és una biblioteca de les que ens tenim acostumats. Serà sí. Més.
De fet, les biblioteques s'han transformat igual que s'ha transformat la societat.
Amb l'equipament cultural.
Les necessitats sí. No són les mateixes d'anar a seure a llegir o fer servir els ordinadors que hi havia potser, no tant, 20 anys.
Bueno, però un cost, només per puntualitzar això, un cost que l'àrea metropolitana i la Diputació de Barcelona assumeixen gran part d'aquest cost, perquè també les oportunitats les hem de saber aprofitar i agafar-les a temps. No sé si ja hem perdut també aquest tren amb diferents retards, discussions, etc.
Hi ha hagut aquesta remodelació del projecte, no?, que es va aprovar al ple, el gener o el febrer.
Es va aprovar el març passat i s'ha tornat a aprovar.
El canvi. Sí. Veurem. Jo crec que la tenim més a prop que lluny, no?, pel que sembla. Veurem si aquest equipament sí que arriba properament. Qui té més responsabilitat en tot plegat? Els governs locals, la Generalitat, el govern de l'Estat? També s'han de fer equilibris amb ciutats veïnes. No ho podem tenir tot a Sant Cugat i, no?, Rubí, Cerdanyola, Castellbisbal, apuntava el Toni. No tenir res, no pot tenir cada ciutat uns jutjats, cada ciutat un hospital de referència, cada ciutat unes oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social.
Bé, el tema de les escoles, el tema de la mirada, no? Per exemple, que s'ha de construir la mirada, que depèn de la Generalitat que assumeixi el cost, però hi ha moltes més poblacions. Jo no crec que la Generalitat posi a la primera llista la mirada, quan hi ha Rubí escoles, no recordo quina hi ha, que fa anys que estan amb mòduls o barracons.
Posaré el meu poble al mapa, perquè moltes vegades tenim aquest centralisme quan vivim aquí. A Vilafant fa 14 anys que l'institut, l'únic que hi ha, és en barracons. Que no vol dir que no reivindiqui també, però vaja, que les demandes són múltiples i per...
Això que no crec que la mirada sigui la primera de
la llista.
Bueno, jo crec que les culpes podríem dir aliquotar-les, compartir-les, vull dir, aquí jo tots tenen responsabilitat. Jo penso que principalment el consistori, que és el que ha de posar pauta i batuta a l'hora de progressar i organitzar quines són les prioritats de les ciutats, però sí que és veritat que també la Generalitat i l'Estat, doncs evidentment són corresponsables en certes àrees, com deia l'Àgata en el tema de l'oficina de DNIs o la Generalitat, el que seria també en el sector sanitari. Per tant, responsabilitats repartides, el per què i per què no s'ha planificat, per què no s'ha fet una cronografia, un cronograma de tot això, no tinc resposta, la veritat. Potser han prioritzat altres temes, com era el dimensionament, el creixement, i ara sí que hauríem d'estar tots a una, en el meu criteri, és perquè ja som una població que està per davant de Cerdanyola, Rubí, per tant, necessitem tenir una representació d'aquests organismes palesa i ferma, vull dir...
Si haguessin de fer aquest cronograma, que ara Ferran deies que potser no hi ha sigut, i reivindicar alguns d'aquests serveis de referència per a la ciutadania, vosaltres quins són els primers que posaríeu a la llista de mancances com per anar abordant, no? Què volem primer? Què necessita primer la ciutadania? Què segon? Què és el més urgent?
Ostres, no ho sé per què no, però jo crec que el que els reivindica més és l'hospital.
Sí, jo també
opino. Jo crec que el que es reivindica més per la ciutadania, per el que és entre la gent, ara quan ha sortit el tema dels jutjats, la gent critica el tema dels jutjats, dient, sí, està molt bé, però l'hospital què?
Sí, l'únic que estic d'acord amb l'hospital, no sé si tant amb l'hospital com les quatre parets, sinó amb professionals sanitaris, perquè al final...
No és només la infraestructura,
podem tenir l'edifici i tenir un dèficit de professionals. Llavors, jo crec que en l'àmbit de la salut, en aquests moments, més enllà dels edificis, que no diré que no siguin importants, però el que cal és professionals, i professionals ben pagats i ben reconeguts, i que no ens marxin quan han fet la carrera. Per tant, jo crec que aquesta és bàsica, el tema de salut, però no sé si tant amb edifici com amb professionals.
No, és evident que va dir no cas, és l'edifici, és tot, el servei.
Aquests serveis que potser en un dia a dia no hi pensem, jutjats, oficines, que dèiem abans, la seguretat social, etc., crec que també, arriba un moment que la saturació de molts processos en aquesta ciutat per culpa dels jutjats saturats és fatal, no?, pel desenvolupament de projectes econòmic, etc., de la ciutat, i per molts problemes que poden tenir un litigi que pugui tenir un veí que li afecti i que l'hagi de resoldre, no? Llavors, potser no el veiem el comú dels mortals com un equipament molt, molt important, però jo crec que el jutjat seria també la segona pota a tirar endavant. De fet, dos equipaments, jutjats i hospital, que no depenen de l'Ajuntament. L'Ajuntament dependrà la cessió d'un terreny, tots els tràmits urbanístics que calguin, no? Per tant, l'Ajuntament també pot anar avançant amb el que dèiem abans de locals socioculturals, no? O sigui, el Can Mates i Volpelleres, que abans n'he parlat bé, però recordem que hi ha dues masies, una a cada barri, Can Revella i Can Canyameres, que havien de ser justament espais socioculturals, que allà estan caient a trossos. I això sí que no ens depèn de ningú més, no? Bueno, ens depèn de disposar de pressupost, que no és barat. Però aquesta feina també s'hauria d'anar fent, no? I altres, podríem anar afegint a la llista, però bueno, jo em quedaria...
Ja en vam parlar en una tertúlia també d'aquests equipaments públics que tenim, però que no tenen ús. Ara has apuntat les dues masies.
Ja tenim un
hi ha
gran
també la de l'Avinguda de Cerdanyola, hi ha Torre Negra.
Ja no entro en Torre Negra i en Camp Montmany a Valldoreix.
Exacte.
És que Torre Negra, vam comprar Torre Negra sense saber què faríem a Torre Negra. És que... Jo és que no vaig acabar d'entendre, la veritat. Que Torre Negra Sant Cugat és nostre. Molt bé, perfecte.
I ara què?
Perquè aquí, a més, l'alcaldessa en aquell moment, la Mireia Ingla, si li preguntaves, semblava que s'enfadava, saps? Si li preguntaves, però què hi farem? Doncs, i la regidora igual.
Doncs encara està en incògnita. Han sortit a...
No, el que deia el Toni, el dels jutjats, jo crec que està més a prop als jutjats per això que a l'hospital,
Segurament, sí.
De fet, ja hi ha la reserva, no?
Sí.
I l'acord amb el govern espanyol. Mira, ja que parles de l'hospital, sembla que no ens sentirem a parlar almenys en els propers anys, no hi ha voluntat, almenys des de la Generalitat de...
Em van dir que sí.
De Catalunya. Les últimes converses que havia tingut la regidora amb la conselleria era que hospital públic...
Bé, és aquest hospital, això, aquest car...
Ah, hospital lleuger.
Sí, clar, però
és una altra cosa.
És que hospital com hospital, és que això ens ho traiem del cap.
Doncs l'hospital lleuger o centre d'alta resolució o hospital de dia ha tingut diversos noms. S'ha de fer, de fet no s'ha de Sant Cugat, és a Rubí, si bé que
és a Rubí,
però a tocar de Sant Cugat.
No el podem posar al costat del monestir, tampoc.
Després parlem de la mobilitat.
No, perquè ens queixaríem.
Haurem de parlar després també de la mobilitat per arribar-hi, en aquest centre d'alta resolució, però això no es construirà fins d'aquí 4 o 7 anys, una vegada es faci l'encàrrec del projecte. Això resol la mancança d'un hospital públic de referència? Creieu que pot millorar, en tot cas, l'accés a la sanitat i en alguns serveis de salut a la ciutadania?
Home, en part sí, no? En el moment que això estigui constituït, evidentment, el que seria l'assistència primària i el que serien les petites, entenc jo, petites cirurgies, perquè estem parlant
intervencions ambulatòries.
Estem parlant d'hospital de dia, entenc que això, evidentment, és un percentatge bastant dimensionat a les necessitats sanitàries que té aquesta població. però el que serien especialitats al nivell, com les cirurgies cardíaques, com les grans patologies oncològiques, evidentment això ja no ho tindríem aquí i hauríem de continuar anant el que seria a l'Hospital Mutu de Terrassa, amb la qual cosa és que són patologies que porten doncs, uns agravants de necessitats de proximitat, ho continuarem sense tenir. Per tant, es soluciona el problema? Jo crec que en part sí, però hi ha una altra sèrie de patologies que continuaran seguint-se des de la Mutua de Terrassa, doncs que haurem de fer el desplaçament pertinent, i estic amb vosaltres, és a dir, no hem de mirar-nos al melic i no som el centre del món, hi ha moltes poblacions a la resta de Catalunya que no tenen un hospital. Per tant, resposta, millorem, sí, millorarem, d'aquí a 7 anys millorarem, caldrà veure com en sintonia es desenvolupa aquest projecte i quines vinculacions tenen amb altres aspectes.
Coincidiu? De fet, l'hospital sí que és veritat que ha sigut una de les grans infraestructures reivindicades des de la ciutat i jo diria que de part de tots els grups polítics, però quan es va anunciar en el canvi de govern de la Generalitat gairebé poc abans de les eleccions aquest hospital lleuger, les reivindicacions, la sensació almenys que jo vaig tenir és que baixaven una mica, no? Que semblava que s'estava prou d'acord amb aquest hospital lleuger i no seguia reivindicant l'hospital de referència. No sé si em feu la mateixa lectura.
Sí, però és que potser també és la necessitat és d'aquest tipus de servei, que ara ja cada vegada les cirurgies no són necessàries una hospitalització de 3 dies, que potser vas, et fan la intervenció i te'n vas a casa que estaràs millor que a l'hospital 3 dies. No sé. Jo crec que qualsevol servei...
Bueno, a veure, jo crec que en part sí que és una mica el gerro d'aigua freda, però del no res millor tenir això. En tot cas, per ser optimistes, jo crec, la meva modesta opinió, és que el que ha de funcionar molt bé és la primària. Per tant, amb la primària sí que cal inversió, i cal inversió principalment de personal. No dic que calgui el quart cap, però segurament més professionals en els diferents àmbits, de la familiar, pediàtrica, salut mental, etc. I després aquest hospital lleuger sí descongestiona Mútua, perquè Mútua es pugui dedicar a... Bueno, a ser un hospital de referència, a les grans
patologies
més greus, etcètera, doncs també benvingut sigui. Al final, si tenim aquest espai aquí que descongestiona i, per tant, tot el que són grans intervencions, intervencions greus, Mútua pot anar funcionant millor i més àgil, benvingut sigui. Al final, Mútua el tenim ben comunicat des que Ferrocarrils hi arriba gairebé a la porta. Per tant, no és una mala situació. Vull dir, potser en un moment sí que va ser un petit gerro d'aigua freda, però jo crec que ben articulat és un sistema que podria funcionar. Ara, no és un hospital per Sant Cugat, torno a dir, que Rubí, Sant Cugat, Castellbisbal, potser sumem 200.000 habitants, no devem arribar, però...
Gairebé, perquè Rubí són 70...
Sí, jo crec que sí,
Devem rascar-ho.
Sí.
Castellbisbal, quants té?
Ara us ho buscaré.
Ah, vinga.
Mentrestant us plantejo...
Sant Google.
Sant Google, i tant, una altra qüestió. Hi ha qui apunta, i sortia a la tertúlia aquí amb els grups municipals, que el model de ciutat de Sant Cugat, una ciutat que té molts serveis privats en educació, per exemple, en sanitat, potser és d'alguna manera el responsable de que no s'hagi insistit en aquests serveis públics. No sé si esteu d'acord, si feu la mateixa lectura.
Doncs sort que hi ha aquests serveis privats, perquè és que si no... Penso en el tema de les residències. Que hi ha 12, 13 residències, hi ha moltes residències per la gent.
Privades.
Privades, sí, privades, valen una pasta. No sé, la Generalitat que has fet totes residències? Ho dubto.
No sé, jo crec que una cosa no hauria de condicionar l'altra. Vull dir, el model de creixement que tinguin les ciutats, ja sigui perquè siguin ciutats residencials o ja sigui perquè siguin ciutats més industrials o més dedicades a serveis, jo crec que no hauria de condicionar el poder disposar dels serveis públics adients. Per mi no és una excusa, per mi és una característica pròpia d'aquesta ciutat, com la que, no sé, com una ciutat com Barcelona, que és una ciutat de serveis. Per ser una ciutat de serveis turística no has de tenir els serveis idèntics que una altra ciutat. Jo crec que no ha de ser excusa. Crec que hem de defensar, i crec que els partits polítics, sortosament, crec que tots estan bastant d'acord en que els serveis públics que hauríem de tenir a Sant Cugat no estan ben dimensionats, i per aquí crec que és el camí que s'hauria de seguir.
Toni, abans de donar-te pas, 12.965 habitants amb dades del 2024 de l'IDESCAT a Castellbisbal. 70, 100 i...
Sí, no arribem
13,
als 600.000,
però apostem, gairebé. Sí, sí, sí.
No, amb això que dèieu, absolutament d'acord, no ha de condicionar, però jo crec que el que sí que ha afectat és el fet de que no que hi hagin equipaments privats, sinó que hi hagi gent amb la capacitat econòmica de pagar-se aquests equipaments privats, que llavors fa que no hi hagi un descontentament o un càstig electoral o, no veig els santcugatencs, però unes manifestacions constants davant de l'Ajuntament demanant equipaments, perquè hi ha molta gent que se'ls pot pagar. Ara, això no hauria de ser així, com dèiem, però segurament no és que no s'hagin, no crec que no s'han planificat perquè ja n'hi han de privats, sinó no hi ha una pressió social molt gran, perquè hi ha una part de la població de Sant Cugat privilegiada, que no som la majoria dels mortals, però sí que hi ha uns quants, i no, que per tant no es veuen afectats perquè s'ho poden pagar. S'ho poden pagar fins que acaben justos de canto, que ja en parlaríem.
Ja, és
que...
Els diversos partits...
Qui ho apuntava, això, perdó? Que dius, ho apuntaves, que no vaig escoltar la tertúlia?
Home, la pots recuperar,
la puc recuperar,
ja te l'enviaré l'enllaç després, perquè
no,
la...
Normalment l'escolto, però...
No t'ho sé dir, perquè vaig estar repicant, si vols, després tu...
Bueno, m'ho puc imaginar, més o menys,
sí.
Però exactament no.
En tot
no
cas...
Perdó.
Escolta. Gràcies. En tot cas, sí que es va arribar a l'acord justament a la tertúlia, de fer aquest front comú una mica de tots els partits per reclamar aquests serveis que manquen a Sant Cugat. Ho veieu factible tenint en compte el panorama que hi ha al ple i alguns desacords? Potser sí, que aquí es pot trobar un acord dels 7 grups municipals, no? La ciutadania és qui ha d'empènyer, ho apuntava el Toni, jo no m'imagino grans manifestacions, o fins ara no hi han sigut, per reclamar aquests serveis bàsics, potser sí o potser no, perquè hi ha aquesta part de la ciutadania més privilegiada econòmicament, doncs que es pot pagar uns serveis privats, per tant, la mancança no és la mateixa. Per on passa la solució, més enllà de la paciència i la perseverança?
Jo crec que tot suma. Suma que els partits polítics, encara que sigui una sola vegada, es posin d'acord i facin front comú.
Torre Negra s'ha fet, per exemple.
Que la ciutadania...
No ben bé.
Fins fa poc.
No ben bé. Es van desmarcar, el PP es va desmarcar als últims moments.
Fins aquest
sí,
últim mandat.
No.
També la ciutadania, jo crec que també pot aportar el seu granet de sorra. Evidentment, cal que aquesta es mobilitzi. Però penso que tot ajuda, clar, és evident. Vull dir que fa falta una voluntat política i fa falta un posicionament per part de la societat.
Crec que el tema dels jutjats sí que ha generat bastant de consens, I no sé si aconseguirem. I la mirada...
També els lobbies econòmics feia anys que demanaven, el sector
sí,
econòmic.
Sí, home, clar, també és molt més fàcil si
resulta
que hi ha els importants, no?, que demanen. El tema de la mirada també havia tingut un consens fins fa poc, que ara està ja una mica de divisió. No sé, suposo que haurem d'anar pas a pas, de mirar a veure quin servei es reivindica
i quina arriba.
Que la biblioteca tampoc està generant tampoc el consens de tot el ple.
Veurem com acaba i veurem quins són els serveis que s'implementen, tornen en alguns casos o es creen a la ciutat. Àgata, Toni, Ferran, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ara, si voleu, us convido a escoltar el nou projecte o el canvi de les Montses, que tenim aquí el company de la casa, el Martí González, que s'ha incorporat a aquest grup, que aquest dimarts estrenava en nou senzill. Us convido a escoltar com sona tot plegat. Moltes gràcies. Que
gràcies
tingueu un cap de setmana.
Igualment, gràcies.